Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ràdio Estel.
Benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem des del control tècnic en Santi Grimau, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Fa pocs dies hem estrenat un nou mes i cada any, el mes de novembre, ve marcat per la cadena de pregària per les vocacions. Ja fa 11 anys que les diòcesis amb seu a Catalunya s'assumen a aquesta cadena, que aquest any porta per lema la família cristiana, font de vocacions. A l'Arquebisbat de Tarragona li pertoquen els propers dies 11 i 21 per completar la graella, de manera que quedin les 24 hores del dia cobertes. Es pot comunicar l'hora o bé les hores de pregària al correu electrònic pastoralvocacional@rqtgn.cat o bé trucant al telèfon 639 442 033. També podreu trobar més informació sobre la cadena de pregària al web cadenadepregària.cat. I un tema que ja us avancem ara i que tractarem en el proper programa, la setmana vinent, és la jornada de germanor, que s'escau el diumenge dia 15 de novembre. Aquest any porta per lema Una església i mil històries, gràcies a tu. És moment ara per escoltar el missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Avui destaca una altra idea de la butlla de convocació de l'any de la misericòrdia i ens parla de mirar l'altre, el proisme, amb simpatia. Escoltem-lo.
Déu vos guard. El papa francès, a la butlla Misericordiae Vultus, anota aquest pensament. La misericòrdia és la llei fonamental que habita en el cor de cada persona quan mire amb ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida. Mira l'altre amb simpatia. Aquesta és la llei del cristià que neix del manament suprem de l'amor a Déu i el proisme. Mirar-lo i tractar-lo amb simpatia, sense jutjar, si no ens correspon, i acollint-lo més enllà dels possibles errors que hagi tingut. A Darlington, població del nord d'Anglaterra, l'alcalde John Morrell va trobar un jove que coneixia i que acabava de sortir de la presó, on havia estat 3 anys per malversació de fons. «Què tal? Com va tot?», el va saludar somrient. L'expresidiari, incòmode, pràcticament va passar de llarg. Però un temps després, ja del tot rehabilitat i serè, va tornar a trobar l'alcalde i li va dir: «Vull donar-li les gràcies pel que va fer per mi». «Què vaig fer?», va preguntar-li. «Saludar-me». L'Església sempre ha considerat que la paràbola del fill pròdig és una de les més boniques de l'Evangeli, precisament perquè en ella el pare de la família aplica el perdó immediatament al fill menor quan torna a casa. Ens emociona imaginar-lo sortint-li a l'encontre, abraçant-lo ple d'alegria, sense ni voler escoltar les paraules que el fill havia assajat per dir-li: «Pare, he pecat contra el cel i contra tu». Joan XXIII, com a guia d'actuació per al concili que acabava de convocar, va convidar a aplicar la medicina de la misericòrdia més que les armes de la severitat. I el papa francès recomana als confessors que acullin els qui acudeixin a ells com el pare del fill penedit, que torna a casa i és rebut amb l'alegria d'haver-lo trobat. Però afegeix: «No us heu de cansar de sortir a l'encontre també de l'altre fill, que es va quedar fora, incapaç d'alegrar-se per explicar-li que el seu judici sever és injust i no té sentit davant la misericòrdia del pare, que no coneix límits». El sacerdot espera el pecador conscient que la missió que Crist li va encomanar no és castigar, sinó perdonar. I com el sacerdot, qualsevol seglar ha d'avançar-se a passar per alt qualsevol ofensa, evitant a més classificar els germans en bons i dolents, en dignes i indignes, perquè per tots va morir Jesucrist i a tots arriba la redenció. Adéu-siau.
És el moment d'escoltar ara l'Evangeli d'aquest diumenge 8 de novembre, que és el diumenge 32 de durant l'any. Escoltarem un fragment del capítol 12 de l'Evangeli segons Sant Marc, versets del 38 al 44.
Jesús, instruint la gent, deia:
aneu en compte amb els mestres de la llei. Els agrada de passejar-se amb llargues vestidures, que la gent els saludi a les places i que els facin ocupar els seients d'honor a les sinagogues i els primers llocs en els banquets. Devoren els béns de les viudes i fan veure que preguen llargament. Per això aquests seran judicats amb més rigor.
Jesús es va asseure davant la sala del tresor i mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt. Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. Jesús va cridar els seus deixebles i els digué:
us asseguro que aquesta viuda pobra ha tirat el tresor més que tots els altres. Tots han donat del que els sobrava. Ella, en canvi, ha donat del que necessitava tot el que posseïa, tot el que tenia per viure.
I un dia més comptem amb la col·laboració de mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, qui sempre ens ajuda a aprofundir en l'Evangeli.
El dia 8 de novembre estem en el diumenge 32 de durant l'any. Com cada diumenge, volem il·luminar una mica més la nostra vida, escoltant i compartint la proclamació de la paraula per alimentar-nos d'ella de la manera com el mateix Jesús ha dit que féssim.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar el frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregades de renovat significat per al món actual.
Déu fa els seus fidels sempre nous. Encara que siguin ancians, recobren les forces, alcen el vol com les àguiles, caminen sense cansar-se, corren sense defallir.
Benet XVI ens diu: el sínode dels bisbes ha reiterat amb insistència la necessitat d'enfortir en l'Església la consciència missionera que el poble de Déu ha tingut des del seu origen. Els primers cristians han considerat l'anunci missioner com una necessitat provinent de la naturalesa mateixa de la fe. El Déu en qui creien era el Déu de tots, el Déu únic i veritable, que s'havia manifestat en la història d'Israel i, de manera definitiva, en el seu fill, donant així la resposta que tots els homes esperen en el més íntim del seu cor. Les primeres comunitats cristianes sentien que la seva fe no pertanyia a un costum cultural particular, que és diferent en cada poble, sinó a l'àmbit de la veritat que afecta per igual tots els homes.
La primera lectura ens alliçona en la força fecunda de la generositat compartint el do profètic que tots tenim.
Avui contemplem, en el primer llibre dels Reis, l'exemple de la viuda de Sarepta i la resposta d'Elies que assegura la providència de Déu envers els generosos, siguin de la nació que siguin. Com anys més tard, recordà Jesús a Natzaret. I més encara, la viuda ajudà la tasca d'un profeta i, segons Jesús, qui ajuda un profeta tindrà la recompensa dels profetes.
En la segona lectura veiem l'anunci renovat que s'ofereix als creients, també als tebis o no practicants, una nova joia en la fe i una fecunditat evangelitzadora.
L'autor de la carta als Hebreus ens recorda la generositat de Jesús que es presenta davant Déu per nosaltres, i no pas oferint coses i sacrificis o esforços dels altres, sinó tot ell amb la seva sang, la seva vida i el seu amor, i s'ofereix una vegada per sempre. La seva ofrena està contínuament davant de Déu i també davant nostre, perquè entenguem la font veritable de la generositat.
En el text de l'Evangeli podem veure que Crist és la paraula que arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les articulacions i el moll dels ossos. Discerneix les intencions i els pensaments del cor.
L'Evangeli de Marc contraposa la pietat de comèdia amb la sinceritat interior. Déu sempre juga net i sap el valor de les persones i de les seves accions. Pel camí d'aquesta netedat trobarem l'alegria de la nostra generositat i participarem joiosament la comunió amb la generositat dels altres. La força i eficàcia del generós davant Déu està a la netedat del cor. Feliços els nets de cor, perquè ells veuran Déu.
Donem pas ara a la secció Punts de vista, conduïda pel pare Pere Cardona. Ell és caputxí i és el delegat de vida consagrada de l'Arquebisbat de Tarragona. Ens parla de la importància que donem avui dia a la imatge. Endavant.
Tots sabem que per vendre un article, sobretot de luxe, o vendre una idea o una ideologia, la imatge és un element important. I si la imatge és cridanera, millor. Tots veiem que en la propaganda es fan servir imatges d'home o de dona per vendre el que sigui. Sembla que a través de la imatge l'objecte anunciat tingui més valor del que té i que el preu per al que sigui ja queda justificat. A vegades penso, les persones que anuncien estan convençudes del valor i utilitat del que anuncien? Deixem-ho. Aquest punt ens portaria a una altra reflexió. Però la convicció és important. I a vegades la convicció, en aquests casos de propaganda, està en proporció al que es cobra per l'anunci. Per això avui anuncio un cotxe, demà xiclets i l'endemà pastanagues. Pot ser és gratuït el que vaig a dir, però a vegades, i a primer cop d'ull, el que es veu és superficialitat. Hom és important pel cotxe que té, pel vestit que porta, el lloc on fa vacances, etc. Agafeu el suplement dominical de qualsevol diari i vosaltres mateixos. Però avui, si no hi ha imatge, pocs productes i idees es poden llançar amb garantia d'un mínim d'èxit. L'Església també aprofita la imatge per anunciar l'Evangeli. El mateix Sant Pare és una bona, bona, bona imatge perquè parla i obra amb convicció. Les imatges amb què l'Església anuncia, fa propaganda, són fruit de l'experiència i de la convicció. Que n'és de simple i profunda la del cartell del Domum d'aquest any. Diu molt a través d'una senzilla imatge. Però també en l'Església hi ha persones i estils de vida que no es veuen o es veuen poc. Gairebé no són notícia ni ho seran segons la lògica humana que a vegades funciona, això no val la pena. Em refereixo a un estil concret de vida. Els ermitans, ermitanes, contemplatius, contemplatives, religiosos, religioses, laics, laiques, matrimonis, que amb el seu viure coherent amb l'Evangeli i estil de vida que han escollit, tenen molt a oferir al món d'avui. Fan propaganda de silenci, austeritat, aprofundiment, despreniment, gratuïtat, companyia, acompanyament. Ells i elles, ermitans i ermitanes, contemplatius i contemplatives, religiosos i religioses, laics i laiques, matrimonis, perquè ho viuen, ens poden explicar des de la seva experiència el sentit d'aquestes paraules que a moltes persones d'avui no els diuen res o ben poca cosa. Si us atureu a pensar-hi, descobrireu que darrere de cada una d'aquestes paraules hi ha un verset de l'Evangeli i un gest de Jesús. La millor imatge propagandística que pot oferir l'Església perquè Jesucrist sigui conegut i estimat és la de cada cristià que viu segons l'Evangeli amb senzillesa i coherència.
I obrim ara l'espai informatiu explicant-vos que Catalònia Sacra, una iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya que vol donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l'Església, ha organitzat la primera conferència a Tarragona. El tema ha estat la interpretació de la caixa de fusta de l'orgue de la catedral.
El doctor Antonio Martínez Subías, delegat diocesà per al patrimoni artístic i documental i l'art sacre i canonge responsable del patrimoni artístic de la catedral, va ser l'encarregat d'explicar i interpretar aquesta joia artística. La caixa de fusta del període renaixentista de l'orgue de la catedral de Tarragona, obra de Jeroni Sancho i Perris, austrí, que van executar l'obra entre els anys 1562 i 1567. Per la seva monumentalitat, estil, repertori ornamental i qualitat escultòrica, aquesta caixa esdevé una obra singular dins del conjunt d'orgues conservats arreu de l'estat espanyol. L'obra mestra de Catalònia Sacra vol donar a conèixer aquells béns culturals que bé sigui per la perícia dels seus constructors, la qualitat dels seus materials, l'acumulació de significats o bé per les seves simbologies, es poden considerar obres majors.
I més coses. El campanar de la Prioral de Reus ha tornat a bategar amb el tradicional toc de la matinada del Dia de Difunts. L'activitat, organitzada per Còdol Educació, ha superat les expectatives.
Més d'un centenar de persones ha participat la nit de Tots Sants en la visita teatralitzada al campanar de la Prioral. A la llum de les espelmes, el personatge ha acompanyat els visitants pels diferents racons del campanar. Escala de cargol, sala de pesos, el carrilló o les campanes. I els ha donat a conèixer aquesta tradició oblidada explicant-los també tot d'històries i poemes relacionats i acabant fent la castanyada, panellets i bidols sota la campana Petra Clàudia. Els campaners de Reus han col·laborat en aquesta iniciativa fent sonar les campanes tal i com mana la tradició. L'antic toc de pa i nous, nom popular amb què es coneixia la tonada que anunciava la mort d'una persona molt pobra, ha vibrat amb emoció i força, creant una atmosfera màgica a la nit reusenca.
L'historiador i pedagog Josep Masaveu ha presentat aquesta setmana a Tarragona el seu darrer llibre, Escriba de Balaguer a Catalunya, 1913-1974. Aquesta obra, editada per publicacions de l'Abadia de Montserrat, és un recull que porta molt material inèdit, fruit d'un treball de camp extens i que amplia molt la informació fins ara publicada. En parlem amb el seu autor, Josep Masaveu. Benvingut. Quin vincle hi va haver entre Sant Josep Maria, Escriba de Balaguer i Catalunya?
Hi ha hagut molt vincle perquè ha estat aquí 37 vegades i és el que jo he investigat en aquest llibre i ha estat en 130 llocs documentats que hem trobat. O sigui, va venir per primera vegada el 1913 quan va venir a Lleida per examinar-se de batxillerat, 13, 14, 15. Després hi ha una altra passada que és quan va fer el pas dels Pirineus per l'evasió de la zona republicana per l'altra zona i llavors això va estar 41 dies a Barcelona i després tot el que va ser el pas directe per Viana i la Seu d'Urgell i tot això. I després, a partir de l'any 39, ha vingut moltes vegades, primer el 39 per començar la labor de l'Opus Dei i després per seguir-la. I l'última vegada que va venir és l'any 74, que va estar aquí 15 dies en el mes de setembre. I, però esclar, són molts anys i ha estat sempre molt relacionat.
Aquest llibre és un recull de diversos testimonis, arxius històrics, diferent documentació. Quin material inèdit aporta?
Mira, és un llibre, no és un llibre d'assaig, com tu bé dius, és un llibre de documentació. O sigui, el que es tracta és de mostrar i estructurar, és a dir, a quins llocs va estar, en quina data, qui hi havia, què va dir i què va passar allà, no? Llavors hi ha documentació històrica de testimonis escrits per persones que el van conèixer, que molts d'aquests testimonis són escrits en el mateix moment. Hi ha altres que són testimonis escrits en l'any 75, quan Sant Josep Maria va morir, que Don Álvaro del Portillo va demanar a tothom que escrigués els seus records. Hi ha molts testimonis d'aquests i també hi ha testimonis personals, o sigui, de persones que encara viuen, que jo les he pogut entrevistar.
Per tant,
i arxius, eh? I arxius també són 34 arxius remenats, que un moment que sembla que no s'acabi mai, això.
Són fruit de 10 anys d'investigació, diu el llibre.
Exacte. Són 10 anys d'investigació, que va començar el 2005, i fins al 2012 no va estar acabat, però després ho hem anat refilant, perfilant, recomprovant tot, i després te n'adones i dius, ostres, això... Però això és el procés històric normal d'elaboració d'un llibre històric.
Per tant, aquesta monografia, què aporta el que ja s'ha escrit sobre Sant Josep Maria, escrivà de Balaguer?
Sí, aporta els llocs on va estar, què és el que va dir, o sigui, aporta molta documentació inèdita. Per exemple, també hi ha fotografies, moltes mai publicades. I després també, com que molts d'aquests testimonis tampoc s'han publicat mai, doncs aporta tot això.
Perfecte, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I coneguem ara els actes que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Comencem pel dissabte 7 de novembre, en què Trobar-nos en família, que porta per títol Un gest d'amor, l'educació dels fills, és un espai tot sopant per parlar de l'educació formal i espiritual dels fills des de la pròpia parella, a càrrec del matrimoni Roger Masset i Mònica Caselles. L'aportació per al sopar serà de 16 euros. Tindrà lloc al Centre Tarraconense El Seminari, a 8:45 del vespre, i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar. Pel diumenge 8 de novembre és la festivitat de la Mare de Déu del Claustre. A 6:45 hi haurà el Rosari i la Novena. A les 7 de la tarda, l'Eucaristia de la Solemnitat i processó presidida pel senyor arquebisbe. Tot tindrà lloc a la Catedral de Tarragona i organitza la Confraria de la Mare de Déu del Claustre. També pel diumenge hi ha la descoberta de Santa Coloma de Queralt i Montblanc. És un itinerari guiat per visitar l'església parroquial de Santa Maria i el santuari de Belllloc a Santa Coloma de Queralt i l'arxiprestal de Santa Maria i l'església de Sant Miquel a Montblanc. Per a més informació, a reserves@cataloniasacra.cat. El preu serà de 30 euros. Tindrà lloc a la Conca de Barberà i l'horari serà de 9:45 a les 6 de la tarda. Organitza Catalònia Sacra. Passem al dimecres 11 de novembre, amb la cadena de pregària per les vocacions. Cada mes de novembre, les diòcesis amb seu a Catalunya se sumen a la cadena de pregària per les vocacions. Aquest any porta per lema la família cristiana font de vocacions. L'Arxidiòcesi de Tarragona hi participarà els dies 1, 11 i 21 de novembre. Es pot comunicar l'hora o les hores de pregària al correu electrònic jmateu@arqtgn.cat, que és el correu de mossèn Josep Mateu, o bé al telèfon 639-442-033. Per a més informació, al web cadenadepregària.cat. Organitza el Secretariat Diocesà de Vocacions. Pel divendres 13 de novembre són les 8enes jornades de formació per a catequistes a Tortosa, que serà del 13 al 15 de novembre. Tindrà lloc al Seminari de Tortosa, que es troba a la pujada del Seminari sense número, i organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Pel dilluns 16 de novembre preparem el Nadal al Museu Bíblic Tarraconense. Serà del 16 de novembre al 16 de desembre. És un taller adreçat a infants de primària, alumnes de primer d'ESO, grups de catequesi de comunió i postcomunió i famílies. Les reserves de l'activitat es poden fer al Museu Bíblic al telèfon 977 25 18 88 o al correu electrònic museu.biblic@arquebisbattarragona.cat. Tindrà lloc al Museu Bíblic Tarraconense al carrer de les Coques UC de Tarragona i organitza el mateix museu.
Gràcies, Montse. Si voleu saber més informació d'aquests actes, els podreu trobar, com sempre, a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és www.arqtgn.cat. I mossèn Miquel Barberà analitza l'actualitat en l'espai En el nostre món passa.
Déu vos guard, mossèn Miquel Barberà. En el nostre món passa que els prejudicis ideològics sobre el fet religiós a molts els impedeixen de veure la realitat del que està fent el fet religiós avui dia, sobretot referit als catòlics.
Els plantejaments que fa l'Església sobre qüestions socials, polítiques i econòmiques han canviat molt. El que diu la doctrina social de l'Església sobre destinació universal dels béns, sobre la funció social de la propietat privada, sobre el capitalisme, sobre l'ús dels diners, sobre la justícia social, sobre la pobresa, sobre la solidaritat, amb un llarg, etc., és molt compromès. I dins de l'Església hi ha moltes parròquies, congregacions religioses, associacions que estan molt compromeses amb la justícia social, la solidaritat, el canvi social, la lluita contra la pobresa, l'ajuda als que passen necessitats, i així, etc., etc. Hi ha una gran varietat d'agrupacions que treballen pels més pobres i marginats, com Càritas, Mans Unides i moltes altres. Tant que es parla de gran canvi social i que tot està canviant, potser l'anticlericalisme ranci i caducat, més propi de molts anys enrere, també hauria de canviar i de ser capaç de veure el que està fent, el que s'està fent actualment. Molts d'aquests prejudicis potser es mantenen perquè pensen que donen alguns vots. Amb això enganyen els ignorants. Potser algun dia descobriran que una altra manera de tractar el fet religiós, i en concret l'Església Catòlica, també els podria donar certs vots. Esperem que l'anticlericalisme canviï la manera de conèixer-nos i de mirar-nos. Déu hi faci més que nosaltres.
I arriba el moment ara d'acomiadar-nos. Només recordar-vos que al web de l'Arquebisbat us podeu descarregar els podcasts de tots els programes. Us recordem l'adreça www.arqtgn.cat. Com sempre, gràcies per ser-hi. Us deixem escoltant una mica de música. És el tema Need You Now, Et necessito ara, de Lady Antebellum. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu-siau.
It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Stop looking at the door, wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever crossed your mind. For me it happens all the time. It's a quarter. A quarter.